Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
¿Hay alguien ahí? Sé que no estoy sola. ¿Me puedes oír?
Desde el otro lado de la galaxia, yo te traigo un rayito de esperanza. Aunque creas que ahorita no hace falta, por si acaso yo te quiero decir
que no estás sola. Por eso digo aloha.
Molt bon dia, a les 12 i 2 minuts. Avui estem a 18 de juliol. Estan sentint la 92.2 de la freqüència modulada. Ja saben, Ràdio Villarreal. I avui no tinc cap dubte que la notícia més important de la província de Castelló és que Amazon inaugura el nou centre logístic d'Onda.
Jo te soplo les nubes que te tapen.
Maria Ventura López, molt bon dia. Cal dir que el gegant mundial, líder en comerç electrònic Amazon, va iniciar fa pocs dies la seva activitat al nou centre logístic d'Onda en la Plana Baixa. Ja saben, els que estan sentint-nos, que no són d'ací, saben que es troba ahir. I és aquest dilluns quan inauguren oficialment la planta. Es tracta d'una superfície d'entre 60.000 i 80.000 metres quadrats, situada en una parcel·la de 200.000 metres quadrats. L'acte d'obertura comptarà la presència del director d'Amazon de França, Itàlia i Espanya, que s'encarregarà de mostrar al president de la Generalitat, Ximo Puig, i a l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, les noves instal·lacions. Cal dir que el president de la Generalitat, Ximo Puig, avui ha visitat a les 10:30, suposo que aprofitant agenda, la Facultat de Salut de la Universitat Jaume I de Castelló. Venia acompanyat de la consellera d'Innovació, Universitat, Ciència i Societat Digital, Josefina Bueno, i també el conseller de Sanitat i Universitat i Salut Pública, Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Mínguez. Bueno, tornem, el de Onda és el primer centre logístic de la companyia a la Comunitat Valenciana. Es troba en una àrea industrial a una ubicació estratègica al costat de l'autovia de la Plana, prop del port de Castelló i de l'aeroport de Benlloc i Manises. D'aquesta manera, la localitat de la Plana Baixa se suma a eixa xarxa de 175 centres logístics que la companyia té repartits arreu del món per a reforçar la xarxa de distribució. L'oportunitat de 1.000 nous llocs de treball que promet la nova planta xoca amb alguns conflictes salarials i de conveni. Mentre que Amazon afirma que ofereix un lloc de treball modern, segur i amb salaris competitius, el 80% de la feina que genera el gegant comercial és dins dels magatzems i en l'esglau més baix. Per això, la construcció del centre logístic d'Amazon a Onda genera disparitat d'opinions. Ja saben, això per una banda, i per l'altra, avui que, com bé els he dit, Ximo Puig el tenim ací, i també està en ell el conseller de Sanitat i Universitats i de Sanitat Universal i Salut Pública, li preguntaríem i sa deficiència que n'hi ha en ixes SAMUs, que no són SAMUs perquè al no portar metge dalt de la ambulància, pues què volen que li diga? No se pot considerar una SAMU. Per una altra banda, també li diríem i sa falta de metges perquè se'n van de vacacions i no en tenen. Per tant, ens quedem sense metges, estan saturats i sos centres que no obrin a les costes per falta també de personal. Clar que no ens falta que vinga si no és per a donar-nos solució. solucions, i ja que venen, almenys el que els demanaríem és que contesten aquestes preguntes que els fan i que antes d'entrar els periodistes no els tenen que donar les preguntes per adelantat.
Estás a la 92.2 FM.
Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el centro de reconocimientos de conductores y cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets, de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etc. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. ¡Vale la pena ir! Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mat del Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mat El Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
Y a ver qué pasa.
Agricultor, controla todas las especies de ácaros de tus cítricos con Dinamite, acaricida de Certis Belchim de máxima eficacia, que controla todo el ciclo biológico de los ácaros y es respetuoso con la fauna auxiliar. Dinamite tiene un modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis Belchim trabajamos hoy por la agricultura del mañana.
Un híbrido. No, un eléctrico. No, un diésel.
Cariño, despierta.
¿Eh? Me estoy volviendo loco para comprar el coche.
Pues vete a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en un concesionario Kia, es que no existe. Aprovecha ahora el plan Moves 3.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Disfruta de una fibra a la altura de un lugar como este. Con velocidad hasta 1 giga, voz y datos ilimitados, el mejor entretenimiento con la tele de Movistar Plus y además un dispositivo a 0 euros. Porque lo mejor cuesta menos de lo que crees. Pregunta por mi Movistar en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
¿Hay alguien ahí? Sé que no estoy sola. ¿Me puedes oír?
Ara sí, Maria, notícies.
Pues mira, si te pareix, Susana, comencem de nou amb la Universitat Jaume I, perquè amb la col·laboració de la Diputació de Castelló ha iniciat el termini de presentació de sol·licituds per al programa Talent Rural d'aquest curs lectiu, que disposa de 12 places i estarà obert fins al 25 de juliol. El diputat de Promoció Econòmica, Ocupació i Relacions Internacionals, Pau Ferrando, ha destacat l'activació d'aquest programa, pues, que acosta, no?, el coneixement i talent de l'alumnat en els municipis d'interior per a fomentar sinergies professionals i vitals durant el període de pràctiques en entitats rurals. La veritat és que ens encanten aquest tipus de programa, no? Ens quedem per parlar de Diputació. Primer, de que invertirà 8,6 milions d'euros per a la digitalització del cicle urbà de l'aigua, per a garantir el seu control i qualitat de l'aigua gràcies al monitoratge, no?, d'aquestes variables. El diputat encarregat del cicle integral de l'aigua, que és Ignasi García, ha explicat que l'ent supramunicipal coordinarà els 127 municipis de menys de 20.000 habitants de les comarques de Castelló per accedir als fons europeus de gestió hídrica. El que busquem és fer una inversió de més de 8 milions milions d'euros en digitalització de la gestió de l'aigua que ens permetrà no sols tindre control sanitari, sinó també el fet de ser més eficients per a poder detectar abans les fugues, no? I tractar de gestionar millor un recurs que és bàsic per als nostres pobles, és el que ha expressat García, no? Està bé que la digitalització doncs s'explique en algo tan corrent com pot ser l'ús de la nostra aigua als nuclis urbans. Uh-huh. Parlem ara també de Diputació, però en aquest cas de costes, perquè el president José Martí i la diputada de Medi Natural, que és Maria Jiménez, exigiran a la Direcció General de la Costa i de la Mar del Ministeri per a la Transició Ecològica que actue amb urgència en el conjunt del litoral de la província de Castelló per a solucionar pues, esos problemes, no, de regressió que es venen patint des de fa anys. Ho faran quan disposen de l'informe definitiu que estan elaborant, que està elaborant la empresa ITEMAT, que és l'adjudicatària de l'assessoria tècnica contractada per la institució provincial, no? És més fàcil poder anar a més estudi i a més els fets que confirmen aquesta regressió a la plata, o sigui, a les nostres costes per a exigir, no? I justament, Susana, tu que parlaves abans, no, d'aquesta falta, aquesta mena de mèdics, no, a les SAMUs, pues el Partit Popular de la província de Castelló insisteix en aquesta necessitat, no, a la Conselleria de Sanitat per a que dote les ambulàncies SAMU de la presència d'un metge les 24 hores del dia. Per això el Partit Popular presentarà una proposta en el ple en el qual reivindicarà davant la Diputació Provincial que la Generalitat corregisca la falta de metges amb la qual han operat diferents ambulàncies SAMU a la província de Castelló des de que va començar juliol. Veurem, Susana, perquè en aquest cas a l'Ajuntament de Morella el Partit Popular ja va fer, diguem, la presentació d'aquesta proposta, uh-huh, i ens han enviat nota de premsa dient que el Partit Socialista allà a l'Ajuntament de Morella s'ha abstès. Veurem què és el que passa en Diputació de Castelló, si es sumen o no es sumen aquesta proposta o aquesta reivindicació que fa el Partit Popular. Ara ens n'anem a un terreny més local. Primer anem a Borriana, perquè la ciutat ja es prepara per als actes patronals en honor de la Mare de Déu de la Misericòrdia, amb una programació carregada de música, arts escènics, festejos taurins i tot tipus d'activitats culturals des del divendres 2 fins al diumenge 11 de setembre. Així, la regidora de festes, Lluïsa Montferrer, ha presentat part del cartell musical i cultural que es farà, no, a motiu de les festes, on destaca la fúmiga i efecto pasillo. Després xerrarem un poquet en ella, que ens comente més àmpliament aquesta oferta musical i cultural que faran a la localitat. I també parlem de que el Consorci del Paisatge Protegit de la desembocadura del riu Millars crearà una nova llacuna artificial per a la nidificació i observació d'ocells aquàtics. Serà la quarta d'aquestes característiques que s'hi situarà en el llit del riu després de les creades amb les aigües depurades de la depuradora d'Almassora. La veritat és que si ningú té pla per al cap de setmana, és algo bonico per a fer i descobrir en la nostra província i molt propet. Ara ja sí, venim a Vila-real i nosaltres també parlem d'aquestes festes de setembre, perquè el macro sopar de veïns i veïnes de Vila-real canvia d'ubicació a la plaça de la Major Larga i prepara sorpreses per al seu desè aniversari. Parlem també d'ocupació, perquè l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha evidenciat l'esforç econòmic realitzat per l'Ajuntament durant l'últim lustre en la creació d'ocupació i oportunitats malgrat la complicada situació econòmica del consistori. El primer edil ha recordat que malgrat tots aquests contratemps, l'Ajuntament ha invertit més de 10 milions d'euros en programes d'ocupació entre 2017 i 2021 amb més de 800 persones beneficiàries. Benlloc ha fet aquesta valoració amb motiu de la trobada de treball que ha mantingut amb participants dels programes Empujo. I per últim, dir que la tramitació del quart centre de salut a la nostra localitat poquet a poquet va avançant. Recordem que se situarà en l'edifici de l'actual Biblioteca Central, al costat del Centre d'Especialitats de Torremosa. Inicia una etapa, una nova fase amb la visita dels tècnics de la Conselleria de Sanitat a l'immoble per a valorar les seues característiques tècniques, no? Aquest pas és previ a la redacció del projecte i es produeix davant l'imminent trasllat de la Biblioteca Central que ara ocupa aquest edifici al carrer Solades, anexe a aquest centre d'especialitats. De fet, com ja va anunciar el Departament de Biblioteques, a partir d'aquest dilluns, 18 de juliol, tanquen tots els espais bibliotecaris de la ciutat per a escometre el trasllat de la Biblioteca Central des del carrer Solades a la planta baixa de la Biblioteca Universitària del Coneixement, que per tots és coneguts com la BUC.
Uh-huh. Notícia que ens ha arribat fa una estoneta. La Guàrdia Civil de València ha detès a dos joves de 14 i 15 anys per un delicte de robatori amb força en l'interior d'un domicili d'Albacete. Claro, això no seria un problema si estos xiquets no foren dos xiquets que se n'havien fugat d'un centre de menor a Albacete. I com se n'adonen de que són dos xiquets que s'han fugat? Bueno, pues perquè els detenen i els regiren i troben 11.000 euros en efectius i diversos dispositius tecnològics. I igualment verifiquen que correspondien en els béns denunciats per la víctima d'Albacete. I els han detès així, en una localitat de la província de València, concretament. També tenim una notícia que ens fa pensar i recapacitar de lo que passa en els nostres joves. Perquè des de divendres estan treballant a elegir un jurat que analitzarà el suïcidi d'un xiquet per acos sexual d'un adulte. Això en Vila-real. El fiscal demana 12 anys per a l'acusat de 62 que l'amenaçava per internet. L'audiència provincial va començar el divendres, com bé has dit, a seleccionar a estos membres del jurat popular que des de demà analitzaran aquest suïcidi d'aquest menor d'edat en Vila-real. I al banquet s'assentarà l'adult de 62 que l'hostigava de forma continuada després d'haver tingut ells dos un contacte sexual en un xat gay, com va avançar ja fa un temps quan va ocorrir. Diem que la fiscalia demana 12 anys i l'adolescent només tenia 17 anys. Va plegar a recibir més d'un centenar de missatges del processat en un interval de tan sols 7 hores en ànim d'amedrentar-lo. Al parecer, l'adult i el menor podien haver tingut algun tipus de contacte sexual a través del mòbil, com bé hem dit, i ell va començar a dir-li que, bueno, que el denunciaria i que tindria que vindre acompanyat dels pares, que per lo vist no sabien que aquest xiquet tenia la tendència sexual, que encara no li havia expressat als pares.
De Barcelona hasta Santa Marta, yo te traigo directo a la playa, solo si te colilla en la mañana, vamos a hacer de una forma bacana.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos, así como en todo tipo de carnes, casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares, haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Te imaginas un verano de divertidas actividades familiares en un imponente castillo medieval? Ve a Onda a disfrutar de un estío al castell y diviértete junto a tu familia con el Festival de Circo, el Festival de Marionetas, las visitas teatralizadas, los talleres de arqueología para los peques o la sesión nocturna de astronomía, Onda bajo las estrellas. Y además, la mejor oferta gastronómica, museos, rutas en plena naturaleza o actividades de aventuras. Consulta toda la programación en ondaturismo.es. Onda, tanto a tan poco. Ayuntamiento Onda.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
¿Te agradaría tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure. En tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia. Amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
I ara tinc a dos Pepes, en este cas Pepe Montagut, que és de l'Associació Independent de Llauradors de Nules, i a Pepe Llop, que és de l'Associació Independent de Llauradors de Villarreal. Anem a parlar d'aquesta Comissió d'Agricultura que vas començar un 7 de febrer i va acabar un 9 de maig. Ahir, concretament, Pepe Montagut em deia que les conclusions després de 11 sessions i haver escoltat a 50 ponents volia parlar de quines de què havia ocorrit, de què era la forma, volien sintetitzar-me el per què hem arribat al punt en el que estem. Bon dia, Pepe Montagut.
Hola, bon dia.
Bon dia, Pepe Llop.
Bon dia a tots.
I a tot això vull dir-los als oients perquè se posin un poc en context, que quan se decidís crear aquesta Comissió d'Agricultura és en octubre del 2019, s'acorda en el ple el 20 del 6, el 6 del 20, perdó, un any, bueno, quasi un any després que sí que se crea, i ojo, en octubre, no, en novembre del 2021 se fa efectiva la creació de la comissió. És a dir, si en el 2019 creiem que se té que fer una comissió d'agricultura o se creu convenient, fins al 2021 no se fa efectiva la creació de la comissió. Però encara n'hi ha més dades, no, Pepe?
Sí, o sigui, és que realment detectat un problema pensem que estem parlant d'algo que coneixem. Probablement allò de lo que no coneixem no funcionarà de forma diferent.
Clar.
Entonces, si n'hi ha per part del Partit Socialista de Compromís i d'Unides Podem una proposta de creació de la comissió un 16 del 10 del 2019 i se pensa que és un problema suficient com per
crear una comissió.
Crear una comissió.
Claro.
En quin cap? Cap.
Cap, valga la redundància.
Valga la redundància, el que aquesta comissió no se faci efectiva hasta dos anys després, concretament el 16 de l'11 del 2021. Han passat dos anys i no se fa efectiva. Se publica i s'aprova el plan de treball d'aquesta comissió tres mesos després, el 5 de l'1 del 2022. Uh-huh. N'hi han 53 compareixents que estan tres mesos, des del 7 del 2 del 2022 al 9 del 5 del 2022. De veres que si tots els problemes que n'hi han s'analitzen, s'estudien i se solucionen en aquest ritme, ens trobem una explicació de aquesta exigència que nosaltres estem donant contínuament a que senyores polítiques pónganse les piles perquè esa no és forma de treballar.
Sí, en este cas jo el que me ve al cap és allò de imagines que vostès tenen que estar sempre pendent de lo que passa en els seus terrenys, en els seus horts, si vostès per a acabar tenint una collita tingueren que fer una assemblea per a poder decidir si se va o no se va i quan se va o quan no se va, se quedarien sense tindre producció. Això és la sensació que jo tinc.
No, a mi me pareix correcte que se tinga que fer uns passos administratius.
Ja, però...
Lo que no és de recibo és que se planteja que la solució als temes és a través de la creació de comissions. Si analitzem aquesta comissió per analitzar la situació i les perspectives i les conclusions de la citricultura valenciana, ens trobem en que des de que se planteja la creació de la comissió
claro.
Hasta que s'acaba la compareixença i se publiquen les conclusions, pràcticament han passat tres anys. Crec que no és la forma o l'agilitat que necessita la societat per trobar alternatives i solucions.
Anem a ser un poc més àgils nosaltres. Montagut diu que només n'hi ha una casa, una causa, i la més directa. Dos o tres causes, diu, solo hay una, la más directa, y otras dos o tres causas por la primera.
Bueno, ells enumeren, bon dia, primer que res, bon dia a tots. Ells enumeren una sèrie de factors que creuen que són les causes de la crisi que tenim. Ahir només n'hi ha una, o després d'aquestes sessions, només n'hi ha una, que és la verdadera. N'hi ha dos o tres que depenen d'això. I les altres són, pues, en aquest cas, la demostració clara d'aquestes persones, dels 53 que han anat allí. N'hi ha uns quants que sí que ho coneixen i ho saben, però per a mi se ho callen. I els altres, què vols que te diga? A veure, si tu me presentes a mi...
Pepe, parle-li al micro, perquè si no els oients no m'ho sentiran.
Sí, perdó. Si tu me presentes a mi una sèrie de persones de conselleria, una sèrie de persones de la universitat, persones de, en este cas, del món laboral, realment aquestes persones no tenen a la seva abast el poder aconseguir o poder tindre una informació clara de quin és el verdader problema. Mira, t'has començaré per adelantar. La primer causa, una de les causes és el minifundisme i la reparcel·lació, l'alta parcel·lació.
Sí.
Vaig a ficar-te només un exemple. Més igual que siguin una fàbrica que 30.000. En una gran parcel·lació, una gran extensió de terreno, normalment pues, n'hi ha fraus més amples perquè els tractors puguen fer els tractaments tan necessaris. La mini parcel·lació, que és la de 2-3 fanecaes, tenen una plantació que antes diem els 5 d'oros, és a dir, ocupen quasi tots els espais i quasi tots es fa manual. N'hi ha un desventatge i n'hi ha avantatges. Jo vaig a col·locar-te el número d'arbres d'una faneca d'una gran extensió a una extensió de dos o tres fanecaes. La gran extensió, en el seu ampliar de fraus, màxim que tindrà serà alrededor de 40-45 arbres. El minifundisme te col·loca fins a 60 i 70 arbres. Si fiquem el mateix producció, tant els arbres de la gran extensió com la de la xicota extensió, tenim, per exemple, a 60 quilos, 3.600 quilos el minifundisme i 2.700 la gran extensió. Si ara fiquem el mateix preu, tenim una diferència a favor del minifundisme de 225 euros. Però ara anem a l'altra part, els costs. La gran extensió té, doncs, molt bé els costs. Jo vull ficar-li 200 euros per faneca, que és a punt, és a dir, de 550 euros que podem tindre nosaltres de cost en les parcel·les xicotetes, a el cost que poden tindre les grans extensions, que són 350. Són 200 euros de diferència. Al final de la correguda resulta que s'equipara. No és tan gran problema el minifundisme com ells volen suprendre. No està ahí el problema de la grave crisi. Després podríem seguir parlant del residu número de persones agricultores professionals i de baja formació. A veure, de baja formació, què significa? Que no han tingut estudis a la universitat o algo? Perquè un agricultor, des del mateix moment que se dedica al seu cultiu, és un professional. I té més coneixements, més coneixements. No seran tècnics, però sí que seran pràctics. De lo que està ocorrent al seu hort, lo que se pot fer o no se pot fer. Entonces, no anem a parlar de que qualsevol agricultor no té la informació ni la preparació. Els agricultors poden donar moltes lliçons a moltíssimes persones.
No, el problema és que si no ho fan bé no tenen bona collita i, per lo tant, és absurd que estiguem pendents dels arbres. És dir, diuen la baixa preparació. Sí, sí, però és que resulta que quan un pot tindre una baixa preparació la primera volta, i però ja se preocupa ell de tindre una preparació o si no, no li renta. És que no cobra de ningú, cobra de lo que cull.
Ell se poden referir ahir, per exemple, pues, hi ha moltes persones que tenen la seva professió en altres sectors i que lògicament no coneixen d'agricultura, però esta persona fa dues coses, o ven la terra, o ha venut la terra, o resulta que ho deixa en mans de tècnics. Claro. Ho deixa en mans de tècnics. O sea, que és, en certa manera, no és una causa que siga molt important per la crisi que tenim. Podem seguir parlant de les causes que ell vols anomenar?
Sí. Una cosa era la reparcel·lació, ja que n'hi ha terres molt xicotets. L'altra, la baixa preparació de la gent que està pendents dels seus terrenys, de que llaura els seus terrenys. Quina altra més? Jo, perquè vostè vaja sorprenent-nos.
Sí. Mira, ells diuen la poca dinamització del mercat de tierras. Entre otros, ojo, fíjate lo que vas a decirte, entre otros, debido al alto precio de la tierra de cultivo, lo cual impide el crecimiento de tamaño. Estos señores ahí han dicho...
Sí, yo vull que vostè me diga a mí cuán valía. No, el altre dia quan va vindre Pepe Llop, me va dir que ell ha venut terra. Vostè, quina diferència... Quan ha baixat la terra avui en dia? És dir, claro, és que el preu de terra de cultiu...
Mira, n'hi ha una cosa que és molt clara. Fa 10 anys...
Sí, 10, eh?
Fa 10 anys, 12 anys, una faneca fàcil que estiguera al voltant dels 6.000 euros per faneca. Ara, una faneca molt benvenuda està per la meitat i un preu prou corrent està entre 1.000 i 1.500 euros.
Vale, i fa 30 anys no valia un milió de pessetes?
6.000 euros.
Però jo estic parlant de
fa 15 anys.
I 30.
30.
I 15, han però... arribat a pagar a milió d'euro la faneca.
Sí, jo fa 15 anys, jo vaig 15 anys, vaig vendre a 6.100 euros.
Però és que...
A 6.100
claro,
euros.
És que,
és que ara no la paguen
claro,
més de 2.000 euros.
Sí, sí, però és que així ha hagut un temps en què se venia a milió de pessetes.
Milió de pessetes, 6.000 euros.
Però quan se parlava en pessetes...
En pessetes, sí. I ara...
I ara... O sigui, imagineu-vos la quantitat d'anys que fa.
Pues per això t'estic dient
jo... Lo que s'ha devaluat la terra.
T'estic dient jo que això, estos homes no saben de què van. Ficar que és l'alt preu de la terra, no saben ni conforme va la terra.
Però vostès saben perfectament que fa 30 anys hi havia terrenos o parcel·les que estaven en plena producció, que se paguen entre 800.000 pessetes...
Sí, no? Sí, hasta 900.000.
Sí. ¿Es cierto o no? Yo recordé sentir a mon pare parlar
així. I tendiré més. En zones bones que claro. Ficava, el millor era millor i mig de pedetes.
Ojo, ¿i de quants estem parlant?
Pues estem parlant de 20, 30 anys.
No tinc raó o no?
Exacte, crec que tens raó.
O sigui, ara, i avui, quan se paga? Avui, ahir, després ahir, per
preus,
una faneta.
Si vols que digues tant, els preus estan entre 1.000 i 3.000 euros.
Ojo. O sigui, han caigut com a mínim la meitat de fa 30 anys.
És del temps de la vida.
Ojo, com a mínim. I a més, avui la producció costa, el que vam parlar l'altre dia, més de treure...
S'ha multiplicat per dos.
Això t'ho dic jo, aquesta gent ahir no s'enterà del tema. I un altre tema, un altre punt que ells diuen és l'envejecimiento de les persones agricultores i la falta de relevo generacional. Això és una obviedat. A veure, senyores, senyores de les comissions economistes que hi ha ahí i tot. Usted, o sea, lo lógico que li pot passar a una persona és que si arriba a fer-se el professional d'un treball i no treu rentabilitat, se'l deixa el treball. I així, com resulta que no n'hi ha rentabilitat, perquè ja ho vam ja fa anys, que no n'hi ha rentabilitat, com volen vostès fer ajudes a joves perquè se dediquen? Qui és el jove que en el seu sano juicio va a ficar-se en la terra perquè, primer, per culpa seua, per culpa de la Unió Europea, a vosaltres vos estan arribant?
Sí, en este cas jo crec que sí que ha tingut...
No, Pepe?
Mira,
Pepe, heu tingut molta culpa de la joventut, exceptuant-te a tu, per exemple, que la tua filla sí que se dedica. ¿Vale?
Sí, entre altres coses. És a dir, si se dedicara a això, haries molt bones. El que passa és que, com hi ha un patrimoni familiar, pues, s'intenta mantindre aquest patrimoni familiar.
Però és de les poques, eh?
Però on vaig és... jo no tiré ninguna culpa a la gent que participa a compareixents. Això és ningú dels 53.
Però és que ningú està tirant la culpa. El que estem dient
sinó que quan s'arriben a unes conclusions... I la meva crítica va a lo que aprofiten les comissions de les que tant se parla. Quan arribes a les conclusions, se parla que n'hi ha 10 conclusions. De les 10 conclusions, n'hi ha una que consideren la primera i òptima, que a tu te sonarà en seguida. L'opció òptima és l'aplicació del principi de preferència comunitària, com a òptima i realista. Ara, si tu vols que no t'enfrentes a ninguna de les conclusions per no solucionar ninguna, posa nou més i entonces te pedràs en les altres per no arribar a la important. I si vas a les altres, t'entres en coses que a mi m'agradaria analitzar-les també. Per exemple, la quarta és implementar mesures del segundo plan de transición ecológica y la ley de estructuras agrarias del 2019. I esa ley de estructuras agrarias de la Generalitat, quin ha sigut la seva eficàcia tres anys després? És a dir, si les...
Fem una pauseta de publicitat i ho comentem, quina ha sigut l'eficàcia.
Estàs a la 92.2 FM.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Yo voy a pedir la nueva Grand Mac Extreme Cheese Roll. Me han dicho que es tan extrema que da vértigo. Hamburguesa de carne 100% vacuno con dos palitos crujientes de queso Gouda.
Los palitos de Gouda también están como complemento. ¿Pillamos?
Bueno, pues pedimos también Mac Shaker Fries Sour Cream y ya probamos todas las novedades. I'm loving it.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Usa-la amb cap. Gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mu graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mu, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
I continuem parlant d'agricultura. Pepe Montagut i Pepe Llop. Pepe Montagut continua dient-nos i sos...
Sí, ells pues, fiquen una altra causa de la crisi de l'agricultura, i és l'exposició a climes, sequia, lluvies importants que provoquen pèrdues de cosetxes i tal. Això és una obvietat, això és una tonteria que ho diguen, perquè això fa mils i mils d'anys que l'agricultura sempre ha patit això. O sigui, que és algo que han tingut sempre ahir. No cal ni que perquè el temps en este punt. El que sí que m'agradaria ressaltar el següent punt que diuen ells. La causa principal y directa, que ho ha comentat Pepe antes, del abandono se encuentra en la falta de rentabilidad de cultivo, provocado al mismo tiempo por diversos factores. Y el primer factor que fiquen es, ahí tienen raó, el exceso de oferta a los mercados europeos, pero después fiquen algo que no es realidad. Tanto por expansión del cultivo en España como de países de la cuenca mediterránea y las importaciones de Sudáfrica y Cono Sur. Sí, señor, ahí le han pegado al vivo. Les importacions de països terceros. Però, ojo, no me digueu, no me fiqueu ahí, que la expansió de cultiu en Espanya és una causa de la crisi. Això és mentira. I vaig a demostrar-ho. Mira, el cultiu d'Espanya de cítrics, en l'any 2000, fa 22 anys, teníem aproximadament, hectàrea arriba avall, 332.000 hectàrees. Actualment estem en les 286 o 84.000, 46 o 48.000 hectàrees menys de cultiu. O sigui que quan teníem la major extensió de cultiu en Espanya, els preus se pagaven, les parcel·les eren rentables, la citricultura era rentable.
Ara hem perdut 48.000 hectàrees de cultiu?
Hem perdut entre 45 i 50.000 hectàrees s'han perdut de cultiu, i les que se van a perdre, que ara ja veus per el terme horts abandonats, perquè quan veus creixer en un hort, la brossa és senyal de que ja l'abandono està allà a la volta de l'esquina, que diu Xina. És dir, no se pot dir de cap manera que l'expansió del cultiu en Espanya és una causa de la crisi. No, senyor, vostè ho saben, ahir ho saben, ahir pràcticament, davant dels que estan en universitat i això, que també ho saben, saben que el gran important problema que tenim nosaltres en la citricultura és la massiva entrada, la contraoferta, la massiva oferta de productes de tercers passius, perquè no hi ha que oblidar el que parlem de la llei de l'oferta i la demanda. Si la llei de l'oferta i la demanda seguia per l'excés oferta o per el defecte d'oferta, els preus pugen i baixes, tenen els seus altibajos. Però quan tu tens contínuament, tots els dies, excés d'oferta, no n'hi ha demanda. La demanda és estàtica, és la mateixa. Europa, si n'hi ha 500 milions d'habitants, no poden consumir com a 2.000 milions d'habitants. O sigui que la demanda és estàtica, però l'oferta... és una oferta contínua. I ahí se derrumben els preus i els preus se'n van a terra. Ahí precisament és el problema.
Sí, sí, demanda és estàtica i l'oferta...
és contínua, però ojo, contínua i és augmentant. Entonces desapareix l'oferta, n'hi ha de sobra producte al mercat i els preus se derrumben.
I el problema és més greu encara en la Comunitat Valenciana. Perquè si és cert que en el conjunt del país s'ha disminuït des del 2000 fins ara, si mirem un període més curt del 2015 al 2021, realment en Espanya s'ha incrementat la superfície dedicada a la citricultura en 7.835 hectàrees. En la Comunitat Valenciana ha baixat en 2.000 hectàrees. Per què? Pues bàsica i fundamentalment perquè algo no funciona en la Comunitat Valenciana.
En Andalusia i en Murcia tampoc,
allí en els últims anys s'ha incrementat. És cert que en els últims 20 ha disminuït, però els últims anys s'ha traslladat cap allí. El tema, jo fa molts anys que estic defendent que no és un tema de cost, com mos parlen en tota l'economia. Així, per exemple, en el sector ceràmic. En el sector ceràmic sempre estem dient que hi ha que buscar un valor afegit al metro quadrat. No n'hi ha dret a que que no siguem capaços de vendre com els italians, que venen dos i tres vegades més car el metro quadrat de lo que venem nosaltres. Així, el problema de la citricultura espanyola no és el preu de cost en funció d'eixa parcel·lació o no de la que parlava antes Pepe. El problema el tenen tant les finques xicotetes com les finques més grans.
Anem sintetitzant, i és un problema que ja queda de cost. Poc de temps. Pepe.
Bueno, los canales de comercialización volcados en la gran distribución que provocan una presión a la baja sobre los precios. Molt senzill, la frase molt correcta. Si no n'hi haguera sobreoferta, no n'hi hauria aquesta pressió a la baixa dels preus. O sigui, així de senzill. Però hi ha un altre punt que m'agradaria comentar, i és la falta de renovació varietal per la carència d'un mapa varietal actualitzat. Sí. Des de que jo recorde, ja fa molts anys, Maritxell Hernández estava entonces de consellera, que ella tenia l'obsessió de la reconversió varietal. Inclús te parle de més lluny, de quan estava Maria Àngeles Ramon Llin, sí, de consellera, que s'estava sí, parlant de la reconversió varietal. A veure, ho haig vist clarament de que les varietats protegides han tingut el seu baix. Inclús algunes s'han quedat, com la Orri s'ha quedat algun hort per collir. Ojo, la Tango i la Nadorcot han baixat. O sea, que les varietats protegides, el problema no és tindre una varietat protegida. La incògnita que jo m'haguera agradat, que haguera aparegut en algun puesto, que no apareix, un estudi sobre l'impacte que va a produir quan desapareguen les proteccions d'aquestes varietats. Adelantem-nos el temps. La Nadorcot d'ací 6 anys va deixar de tindre la protecció. Se podran peltar tot el que vulguin.
Sí.
Però és que d'ací 13 o 14 anys tindrem la Orri i tindrem la Tango. És a dir, varietats que ara estan protegides, que limiten molt. Les hectàrees, que sempre el comerç les defen perquè són ells pràcticament els que més tenen de producció, aquestes varietats, quan estiguen
lliures,
què passarà?
Ràpidament, alguna coseta que vulguin dir els dos perquè ens quedem sense temps. Pepe Llop.
Pues, bàsicament que les solucions se donen des del coneixement. I una cosa, que tarda tant en traure unes alternatives i que arriba a tindre tantes conclusions quan reconeix que la primera i principal és l'aplicació del principi de preferència comunitària i després se diluís en 9 més que parlen d'agricultura ecològica, que parlen d'estructures, que parlen d'una sèrie de coses que estem tota la vida parlant i no solucionant. L'únic que ha canviat és l'excés d'oferta, i l'excés d'oferta ve donat perquè han obert el mercat primari del sector primari absolutament a tots, i que no se fan en el sector primari les defenses comercials que sí que se fan en els altres sectors. I a este pas, que s'ha primat el no sembrar blat, el no sembrar ordi, el no sembrar una sèrie de coses, a este pas, més prompte que tard, patirem fam, perquè no perguem de vista que els graneros en Ucrània estan plens perquè estan bloquejats els ports, però la producció que puga haver en Ucrània està a punt de replegar-se, i si se té que replegar quan els graneros estan plens, i la producció del camp se tindrà que llaurar.
Montagut.
Sí, bueno, així hi ha algunes coses que m'agradaria, i per falta de temps no podem dir-les, però sí que vull referir-me a dos punts en concret. Els problemes de sanitat vegetal, com plagues com el cotoner de Sud-àfrica, el blind spot, i les amenaces graves del crèning o l'HLB. O sea, el que vostès no poden ficar, sí que poden ficar el cotonet, que vos ha supost un grave problema econòmic perquè ha augmentat el cost en gran manera, però van vostès a dir-me que el problema que tenim per la crisi de la taronja és dos amenaces d'enfermetats que encara no tenim així? Home, per l'amor de Déu, si no tenim l'amenaça així, quan la tinguem, primer que hem de buscar vostès ja
la solució per a que no arribi l'amenaça.
Claro, que no arribi, però que no és una, ara no és un problema de la crisi que tenim. El problema el tindrem després. I després, el cost elevado de la mano de obra de la recolecció de los inputs. Senyor mío, la mà de obra, hombre, això és senzill. Anem a col·locar els jornals d'Egipto, els París B, o els de Sud-àfrica. No diguen tonteries, que ja n'han dit prou. L'única cosa i l'única veritat així és que ens sobren taronges de sobreoferta dels tercers països de Sud-amèrica, de Sud-àfrica, d'Egipto, de Marruecos, en fi, quan això se talle, entonces haurem solucionat el 80% de la crisi.
Pepe Montagut, gràcies per haver vingut. I Pepe Llop també, com no. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ay, qué pena con usted. Se acabó el aguardiente. Ay, qué pena con usted. Digo tu apellido, nadie ha oído hablar de ti. Se hartan y me dicen gringa, vete ya de aquí. Vete, vete, en paz que yo me quedo con mi guerra. Vete, vete, en paz que yo me quedo.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Vila-real. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Deliciosa todo, pero me queda un huequito para el postre.
El nuevo McFlurry Cornetto.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
I ara anem a parlar d'un projecte que està en marxa, no? És un projecte que es diu Llauran un futur sostenible, perquè el pròxim 22 de juliol productors i consumidors se reuniran en Betxí per a definir un sistema participatiu de garantia, una eina transformadora cap a un canvi de model productiu i de consum a la província de Castelló que ajuda a recuperar la sobirania alimentària del territori. Veuran, això és seguidet a lo que acabem de parlar ara mateix, que és de lo que és una l'agricultura de tota la vida. Hem estat 23-24 minuts parlant en dos llevadors de tota la vida que ens donen el seu punt de vista, i a mi, com sempre m'agrada que parli tot el món, jo penso que és un bon moment per a parlar també d'això. I per això tinc a Vicent Robles, que ell és tècnic agroalimentari i també membre de la ONG Pancara. Bon dia.
Bon dia.
I Alba Remolar, que és biòloga i tècnica de la Fundació Noves Sendes. Bon dia.
Bon dia.
Mire, jo tinc molta curiositat de sentir i de veure dos persones joves que aposten per un sistema que ens ha vingut mantenint durant anys i anys i anys i generacions, i que per lo vist últimament està rodejat de problemes. Vostès me diuen que tenen un encontre per elaborar un futur.
Un futur, però un futur sostenible, no? Estem veient, no? Ara estem immersos en una crisi econòmica, o per lo menos ens vindrà, en una crisi ambiental i en una crisi social, no? Veiem moltes, no? Moltes mancances i estem ahí sortejant diferents coses. I al final necessitem un canvi, no? Un canvi cap al que estaves dient tu. Tampoc és inventar la roda. La roda ja està inventada, és l'agricultura, i, no? I alimentar-nos necessitem tots els dies, però és repensar quin tipus d'agricultura volem. Si volem la que hem tingut fins ara, que... no? Que mos nuga un poquet a grans empreses i a productes que venen de molt lluny, o volem no? Reforçar estos projectes agroalimentaris del territori.
Miren, ha tingut lloc una comissió d'agricultura, suposo que la veuran seguida, bueno, se va plantejar per allà pel 2019 i s'ha acabat tenint ara en el 2022, ha durat des de febrer fins a maig, i per exemple ells diuen que el problema gran que veuen és aquest minifundisme, que jo suposo que vostès defendran, no? El fet de que puguen, se puguen mantindre parcel·les com s'han tingut tota la vida, sí, en aquesta zona. I la baixa preparació dels llauradors, de la gent que té terreny, també veuen que és un problema, troben que és un problema, que els terrenys de cultiu són molt cars, també he vist d'això un problema, i que els llauradors tenen una edat molt avançada, també troben que és un problema.
La primera part, la del minifundi, que és, no, que és el sistema que tenim així, realment el problema que n'hi ha és que, clar, aquesta agricultura familiar que s'ha fet durant tota la vida, mantindre això és el que ens està costant, perquè, clar, tenim les grans empreses, no, que a un cost més baix poden produir, no? I nosaltres anem al supermercat i el cost que, no, per a l'economia familiar, pues, si una tomata està més barata en un supermercat, pues igual vaig ahí. Després, el tema de la preparació dels llauradors, jo també veig, no sé, Vicent, si estarà d'acord, però crec que també és un punt important, perquè aquest relleu generacional, donar-li importància a la figura de l'agricultor, no? Ficar-la en rellevància, això és una feina que tenim pendent, no? I la formació dels llauradors també. Per exemple, nosaltres el projecte que tenim, el de Llaurant un futur sostenible, és al llarg de tota la província de Castelló. I en l'interior hem estat parlant en alguns agricultors de l'interior, de la Xana, de Benlloc, i sí que n'hi ha aquest relleu generacional que igual així en la plana
no ens
falta més, o no el veiem, però aquesta falta de formació o de conscienciació de quina agricultura volem, això sí que veiem que és
clar,
una assignatura pendent.
Ens troben ara en el fet de que sí que puguen elegir el ser llauradors, és a dir, però clar, s'ha trencat i s'ha relleu generacional, eh? Jo no sé tu què penses, Vicent.
Sí, la veritat és que és marcable, no?, aquest relleu generacional, perquè molt sorts no n'hi ha més que passejar-se un poquet per qualsevol poble o ciutat de la província de Castelló, i n'hi ha molts sorts abandonats i n'hi ha moltes àrees de cultiu que s'han deixat perdre.
En aquest cas el que parlaven era, vosaltres el que voleu és recuperar aquesta sobirania alimentària del territori, i els llauradors tradicionals de tota la vida el que diuen és que n'hi ha un excés d'oferta, de tota l'oferta que ens ve de fora, perquè la demanda és estètica, no es maneja, i sin embargo l'oferta ha entrat, bueno, en excés. que quan ens entra producte de fora, ens entra en plagues de fora, que si no tenen enemics naturals. No sé, jo, si això també s'abordarà en esta, en este encontre que tindran.
Bueno, jo crec que és més aquesta part de, no, de recuperar l'agricultura que hem tingut ací. Sí que és veritat que, claro, tot el que ens entra de fora, no, pues, és com més fàcil, ho tenim ahí en el supermercat i és més difícil competir si eres un petit agricultor d'ací, claro, de la zona, competir en aquests productes de supermercat, no? O en aquests productes que venden de fora que igual són més bonics, són més barats i, no? I tenen certes problemàtiques que tenen darrere, però que tu com a consumidor o consumidora no ho veus en un supermercat. Entonces, tota aquesta feina de reforç dels productors i les productores que ja tenim ací i de tindre aquest valor afegit de la proximitat, de que pugues anar al teu, no, al teu veí, a la teua veïna i poder comprar les tomates. Però, clar, és també un canvi de mentalitat de les persones que anem a consumir, no? Tomates no n'hi ha durant tot l'any. Si volem tindre tomates tot l'any, seran, pues, vindran de lluny, vindran d'hivernacle i ahí n'hi ha certs problemes, no? O els problemes que estaves comentant de,
clar, que ocorris,
de plagues de, que clar, venen de fora.
El que ocorreix és que, per lo vist, el nostre organisme tenim el fruit que toca i el vegetal que toca en el moment adequat que el necessita. És quasi, és un poc com reeducar, dic jo, eh? Si els pareix, fem una pauseta de publicitat i es comencem a parlar de lo que se farà en este encontre.
Estàs a la 92.2 FM.
Necessites ajuda a l'hora de demanar el kit digital per a la teua empresa? Posa't en contacte amb Efecte Vila-real. T'ajudem amb els tràmits de forma totalment gratuïta. Pots obtindre un bo digital de 2.000, 6.000 o 12.000 euros que et permetrà accedir a les 10 solucions de digitalització disponibles en el mercat. Per a més informació i sol·licitar el kit digital, entra en efecteb-r.com.
Campaña de abonos del Villarreal Club de Fútbol, con los mismos precios de las últimas temporadas y muchas más ventajas y sorpresas. Para que no te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Hasta el 30 de julio, la primera fase exclusiva para renovaciones. ¿Dónde? Online y en el Gran Casino de Villarreal. Más info en villarrealcf.es.
Víctor, ¿sabes cuándo volveremos a ver un partido de fútbol en el Estadio de la Cerámica?
Pues no sé, espero que muy pronto.
Anda, acompáñame. Tengo que renovar el permiso de conducir en el centro de reconocimientos de conductores y cazadores que está al lado.
¿Estará abierto?
Seguro. Están desde hace 30 años en el mismo sitio, de lunes a sábado, gestionando todo tipo de carnets de conducir, armas, animales potencialmente peligrosos, etc. Se adaptan a nuestra necesidad, en unos minutos y sin esperas. Tienes tu permiso renovado. ¡Vale la pena ir! Centro de Reconocimientos Conductores y Cazadores Villarreal, calle Almazora 11. Pide cita en el teléfono 964-526232.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
I continuem així en l'estudi. Tenim a Vicent Robles i Alba Remolar. Ells van a parlar-nos de lo que serà l'encontre i hauran un futur sostenible que serà el pròxim 22 de juliol. A les 5:30, què n'hi haurà?
Pues el...
A les 5:30 n'hi haurà una presentació.
Sí, el dia 22 de juliol a les 5:30 hi haurà una presentació dels Premis Llaurà en un futur sostenible, que els fan la Diputació de Castelló junt en la Fundació Noves Sendes.
Sí.
I n'hi haurà tres categories, se sortejaran 3.000 euros en total.
Una pregunta, Vicent, sents bé? No, és que com no se'ls sent els cascos, el trobem un poc desorientat perquè no sent. Apretem els cascos.
Ara sí.
Ara ja te sents, no?
Sí.
Perfecte. Ara sí. Tornem a que el 5:30 hi hauria una premis llavors en un futur sostenible.
Sí, això estaran dividits en tres categories. N'hi haurà 3.000 euros de premi per a sortejar. Les tres categories són de dona i territori, de dinamització de l'interior i de contribució a estratègies europees. Este concurs estarà obert des de la seva presentació hasta el 1 de setembre.
I la gent que se presenta a aquest concurs se presenta, posem-nos en context de què té que portar, que...
Mira, n'hi ha un formulari, tenim un formulari a la web de Noves Sendes. Si busqueu en el buscador, en qualsevol buscador, fiqueu Noves Sendes i allí està tota la notícia, en tota la informació i les bases. Són projectes que volem donar al que estàvem parlant, a projectes innovadors en agroecologia, en agricultura, però una agricultura en un valor afegit, no? Agricultura sostenible des del punt de vista econòmic, d'economia local, des del punt de vista mediambiental, no? De tindre aquest equilibri en l'ecosistema, i des del punt de vista social, no? De millorar la vida de les persones. Entonces, és el que di al meu company, hi ha tres categories, i la gent, les persones que tinguen projectes productius agroalimentaris que vulguen presentar-se, pues, tant d'hortalisses com de transformació d'olis, si estan en l'interior, o qualsevol projecte agroalimentari que diga jo estic donant un valor afegit al territori, pot presentar-se. N'hi ha unes bases i un formulari.
És una forma de recuperar aquest estic que se'ns ha caigut per el camí. Se farà en Betxí, recordem, a la plaça Major.
Sí.
Albert Torres.
Albert Torres, a més, està molt xulo, gires i el trobes de seguideta, perquè a més la plaça està tota...
Sí, amb adoquins i és peatonal. Sí.
I a les 6 n'hi haurà una sessió participativa.
Sí, una xerrada taller amb un expert en estos sistemes participatius de garantia, que és tant per a productors com per a consumidors. No oblidem que també poden acudir consumidors, no només és un tema de productors. Aquest expert és José Luis Vázquez, que per presentar-lo un poquet té més de 30 anys d'experiència en projectes agroecològics i de desenvolupament rural. Ha treballat amb organismes del sistema de les Nacions Unides, també amb ONGs i consultories internacionals, i també ha fet moltes auditories de gestió forestal sostenible, el que se coneix com FSC.
Quan vostè em dia allò de només per productors, per consumidors també, què pot... clar, jo soc consumidor, per exemple, en cuide, no? M'agrada menjar-se, i per a la gent que no li dona o que no ho pensa, per què tindria que apropar-se i sentir-lo?
Perquè per a formar part de la producció d'aliments, per a decidir, per a...
Clar, el consumidor té una gran... la posició de que canvien les coses, és a dir, pot n'hi haure molta oferta, però si al final se compra... Cuidao, sempre que el preu, perquè això també és un punt que juga en contra, no? És més car el producte?
No té per què. No té per què, perquè s'eviten... En els serveis participatius de garantia el que se busca és formar cadenes curtes de comercialització, evitant intermediaris i així pues, abaratant el producte final.
I el futur d'això és que ara, per exemple, arribem, no?, a una empresa com Consum, que és una cooperativa, i tenim la part de la verdura, que tenim tota una estància enorme i tenim un quadraet menut, que això sí, cada vegada hi ha més productes, però això és el que vostès volen canviar?
Sí, és bueno, que cada vegada puguem consumir més productes de proximitat, més productes que sapiguem que venen, no?, que venen de a prop, però també que puguem no?, comprar-li al productor o a la productora del nostre poble, del poble del costat, i tinguem, no?, tornar a tindre aquesta relació amb qui està produint, qui mos està alimentant,
clar,
no?
És que vostè
i saber que
està dient,
que estem parlant.
Tornar a tindre aquesta relació i sap la quantitat de gent que sap que no se pot tindre aquesta relació.
Bueno, anem a impulsar-ho
anem a dir-los que se pot, no?
Sí.
Clar. I a més en municipis com Villarreal, Betxí, no? Castelló, que són municipis, vull dir que al final Villarreal és més gran, però us coneixeu tots, mos coneixem tots i jo crec que és fàcil, no? Tornar a tindre aquesta relació. No és fàcil, però se pot.
Reprendre aquesta relació que s'ha trencat per les presses a voltes també, perquè sí que a lo millor és veritat que jo sí que hi he anat amb els meus pares els productors a comprar, però no, quizá no l'hem ensenyat a la meva filla. Clar. Això és algo que hem de fer un pensament, eh? Al 7 i mitja se farà el segon concurs, no?
Sí, el segon concurs de tomata de, no, a Betxí. I se va fer en el 2019, però després, com hem tingut estos, no, estos dos anys en la crisi de la Covid, pues se va parar, no, al final, perquè és un concurs popular on qualsevol productor de les comarques de Castelló, de la província, pot aportar les seues tomates, i després el públic és la ciutadania, és la gent del poble, o sigui, que és un concurs popular i això, i és veure quina és la millor tomata, tant de sabor, de textura, no? Al final anem al súper i sí que és veritat, no?, que a vegades diem, oi, esta tomata no sap a res, pues no, és veure que n'hi ha gent així al territori que està fent tomates de veritat i que no, ara en estiu, que no tenen competència.
No, i sobretot el que a voltes és, no ho posem en valor, és dir, si ho tenim al costat de casa. Per a posar-se en contacte amb vostès?
Vale, se pot cridar directament a la fundació, que el telèfon és 964-620010, i si se vol aportar les tomates, no? Per nosaltres tindre, saber si n'hi ha 10 productors que volen ficar les seues tomates en el concurs, si volen participar, o n'hi ha 20. Que, clar, al final l'organització és un poc, sí que ens tindrien que avisar abans, i és anar a les 6 de la vespre allí en 2 quilos de tomates, 2 quilos de tomates seria suficient. Però clar, sí que necessitaríem prèviament nosaltres saber un poc la previsió de les persones que volen participar.
Que en el concurs de tomata, què n'hi ha de... O sigui, per participar en aquest concurs n'hi ha un reconeixement, n'hi ha un premi...
Sí, tenim, n'hi ha una, no, una figura de reconeixement de que s'ha guanyat el segon premi. A part, també n'hi ha de premi una caixeta en productes de proximitat i d'hortalisses de l'Horta del Ratxolar, que és un projecte productiu d'hortalisses que tenim a Betxí.
Per cert, l'any passat qui la va guanyar?
Pues fa 2 anys.
2 anys, perdó.
Sí, va guanyar pues un llaurador d'allí del poble de Betxí.
Se van presentar gent de fora?
Sí, pues alguns productors de la zona, no? De prop, però sí, de Villarreal, de Nules.
I clar, però quan, clar, vostè me diu s'ha guanyat un productor de Betxí. Ojo, quan se tasta no se sap què és el de Betxí, no?
Clar, No. Són tot numerets i votes per la tomata número 1 o per la 15, però no per el nom del productor, clar, si no, no seria ahí.
Bueno, esperem que sí que se puga lograr i que sí que puguem tindre aquests llaboradors del futur, no? Aquesta agricultura sostenible, no? Que és la que ens fa falta i és la que tant demandem. Gràcies per haver estat així. Espero que no sigui l'última volta, que jo necessite gent que me conte coses, eh?
Val, voldríem dir una última cosa. També tenim un concurs de fotografia que sí que és per a ciutadania, per a gent, no, aficionada a la fotografia, que és un poc donar la visió de, no, de la gent de peu de l'agricultura que tenim ara, no? Tant de la part més fosca d'aquesta agricultura que està un poc destruint o que aquesta part que no és tan amigable amb el medi ambient o amb les persones.
Com per exemple els terrenys que hi ha ara de plantes solars que s'estan substituint per el que ha sigut pues, tota la vida un hort de taronges. Pues bueno, així en Villarreal hi ha una gran extensió que el programa de la setmana passada d'agricultura ja vaig ir, ja vam traure nosaltres aquesta foto, igual podem participar, no?
Clar, sí, sí, i nosaltres encantades de que participeu. Està aquesta part un poc més oscura, una altra part de més positiva, de que sí que és possible una agricultura beneficiosa per a les persones, el territori i el medi ambient, i després n'hi ha una part de reivindicar el paper de la dona en l'agricultura, no? Que està un poc invisibilitzat darrere de treballs més de cura, d'estar en casa, però que sense el manteniment d'aquesta cura, d'aquests fills, d'aquest menjar, no haurà pogut ser possible que, no? Una agricultura, l'agricultura.
Hombre,
que,
i tant que sí.
Que tenim ara.
Això, moltes gràcies per haver vingut, espero que no sigui l'última. Necessitem gent aixina que ens li diga a la gent més major. Que exactament vostè m'ho ha definit antes molt bé, Vicent, quan m'ha dit si no volem dir el que no saben, venim a col·laborar en ells, no?
A tirar-los una mà i a donar-los esperança, a dir-los que tranquils, que n'hi ha algú que agarrarà el relleu. Yeah.
Moltes gràcies a tots i molt bon dia.
Bon dia, moltes
bon
gràcies.
Dia.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Tú y tu nuevo coche. Con el préstamo motor de Grupo Cooperativo Cajamar, elige tu coche ideal y nosotros nos ocupamos del resto. Descubre las opciones que tenemos para ti. Haz números con el simulador y lo verás más claro. Infórmate en grupocooperativocajamar.es o en nuestras oficinas. Financiación otorgada por GCC Consumo, Cajamar Consumo. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Vila-real. La caixa del nostre poble.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Vila-real, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Honda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Los partidos del Villarreal en la Liga Santander. Previa y fase de grupos de UEFA Conference League. Hasta octavos de final de Copa del Rey. Los partidos del B y del femenino. Y muchas más ventajas y sorpresas. No te pierdas una temporada histórica, la del centenario y la transformación del Estadio de la Cerámica. Hasta el 30 de julio, la primera fase exclusiva para renovaciones. ¿Dónde? Online y en el Gran Casino de Villarreal. Más info en villarrealcf.es.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
De Medellín, Antioquia, Nirvana Internacional.
Nirvana Internacional.
Buenísimo.
Que la gente la voz tuya.
infinito.